Déu us guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
Els daus és un dels jocs més antics que existeixen. Ja n'hi ha constància en algunes civilitzacions de Mesopotàmia o a l'antic Egipte.
I tant.
A l'inici no es coneixien com a daus, es deien estràgals, que és el nom que rep encara avui un os que tenim a l'articulació del turmell.
Sí, noia, noia, jo m'ho
veig. Noia? Jo? Jo sóc un noi, Xuriguera.
Sí, perdona. No, dic que l'estràgal m'ho vaig trencar jo.
Ah, sí?
Sí.
L'estràgal, eh?
Sí.
Doncs...
Fent escalada.
Què?
Fas escalada, tu, Xuriguera?
Bueno, com tu ets una noia, jo faig escalada.
Ai. Estem en el terreny de la ficció, veig. Els daus es deien estràgals perquè els primers es feien amb aquests ossos extrets dels turmells de cabres i ovelles. Tenien una forma irregular, els tiraven, i atenció, perquè més que per jugar es feien servir per fer prediccions o per prendre decisions importants.
Com les runes?
Bueno, se'ls donava una mena de, sí, de poder diví. Era, hòstia, el veí m'ha robat una vaca, què fem, el matem? Va, si surt un sis mort. I el veí prendre pel cul si sortia el sis.
Això t'ho inventes.
No m'invento, no, anava així, no, potser no era exactament aquesta mecànica, però prenien decisions importants amb, segons el resultat dels daus. Els soldats romans, per exemple, si jugaven coses tan bèsties com la pròpia llibertat.
Fixa't, home, o la túnica de Jesucrist, quan el tenien penjat a la creu.
Mira, okay. També se la van jugar els daus.
Se la van jugar els daus. Doncs això, a Verges, representa cada any.
Fixa't. A Verges, sí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visiten dos bojos coneguts. Dues veus que qualsevol culer reconeix a l'instant. Són el seny i la rauxa, l'anàlisi i l'emoció. Ens han narrat remuntades impossibles i també alguna nit per oblidar. Amb centenars de retransmissions de l'esquena, probablement han vist més partits del Barça que molts entrenadors i ben segur que han patit tant o més que els jugadors.
Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Ricard Torquemada i Bernat Soler. Escolta, vosaltres porteu des del 12 d'agost del 2018 fent la TDT.
Mm-hmm.
No us cansa? Arriba un punt que cansa el futbol o no?
No, a mi no. A mi m'acompanyarà, jo crec, fins al dia que em mori.
Que sigui aquí molts anys.
Això espero. Fa molts anys. Pensa que són 8 anys de la TDT, que m'he de concentrat, però jo de la TDP en seran 27 l'any que ve.
Àngela Maria. És molt, això.
Són molts partits.
Són 27 anys amb els caps de setmana ocupats.
Clar. Clar.
Amb els calendaris absolutament marcats per quan es juga la Champions, quan es juga la Copa.
Sí.
Aquest dissabte no sé si podré venir a la calçotada perquè no sé si hi haurà partit. Sí. No sé, clar, si el partit serà a les 4, serà a les 9. Sí, aquesta és la nostra vida.
No cansa, però és veritat que cada any costa més arribar amb la benzina bé al mes de maig. Eh?
Clar.
Jo el dissabte, que m'he de llevar a les 7 del matí per anar a buscar un AVE, perquè a les 4 hi ha un partit al camp del Getafe, aquell és el dia, és l'únic dia de l'any que penso... Avui no sé si m'agrada tant, però la veritat és que a mi cada any m'agrada més.
Oh, sí?
El futbol, sí.
I vosaltres no us canseu de vosaltres mateixos, diguéssim?
Sí, d'ell o de mi?
No, mútuament, diguéssim.
Home, jo em canso més de mi que d'ell.
Sí, de sentir-te.
De sentir-me molt, perquè clar, jo sóc l'únic que em sento cada cop que parlo. És a dir, arriba un moment que les meves teories, que són conviccions, ja les tinc molt escoltades. Llavors penso, això que estic explicant és avorridíssim.
Yeah.
El que passa és que la gent que m'escolten segurament no m'escolta cada cop que parlo. Per tant, és molt fàcil cansar-te de tu. I del Bernat, bé, em cansen coses, perquè és la convivència.
Quines? Anem a aquestes.
Ara.
Quines?
Sí. Home, mira, el Bernat ha tingut un creixement en la, diríem, meticulositat a l'hora d'afrontar segons quins viatges. O...
Sí. Què fas,
per exemple, ara li ha agafat des de fa uns mesos ser el primer a pujar a l'avió, ser el primer a baixar del tren. Són unes coses que a mi em descol·loquen una mica.
Com de superstició?
És que no és ni això.
És per buscar alguna cosa a la vida.
Ja m'he creat com a necessitat. Però no perquè si no ho faig em passarà res. No. És que ja...
Per tenir un al·licient.
Sí. És a dir, jo això de l'avió, realment, és que és molt malaltís, eh? És que fins i tot ho conto. És el tercer dia que sóc el primer a pujar a l'avió.
Sí.
Aleshores, una mena de competició,
però és que és curiós perquè M'arriba a donar plaer. És a dir, jo arribo a l'avió i em dona la benvinguda l'hostessa o l'hostesso.
Sí, l'auxiliar de vol.
El passadís tot buit i és com un dels hits del dia.
Bé, té dificultats per suportar que algú se li coli, perquè, clar, com que el repte és aquest, si algú doncs, és capaç de parlar amb el senyor de la... Sí, el targe d'embarcament de dir-li, escolti'm,
he de dir una cosa,
ja passa allò que estava al banc, soc del grup 0, soc del grup 1, del grup 2...
Hi ha uns grups que tenen prioritat, gent, evidentment, doncs, amb cadira de rodes... O,
aquests no els adelanten.
O gent amb famílies amb
bebès... Bueno, de moment no, de moment no, però això va derivant cap a...
Porque este señor tenía el grup 1.
Sí. No rieu, però podria fer-la la pregunta.
Hòstia, doncs, Ricard, té mèrit aguantar-lo, eh?
No, perquè jo, a ell li deu cansar segur coses més, perquè jo sóc tot el contrari. Jo, ara hem d'anar a la porta, ja hi anirem, ara he de fer cua, tu ja... D'això. Nosaltres hem de barrejar les nostres dèries, que és de senyors que es van fent gran.
Perquè, com ens hem d'imaginar quan viatgeu? Un partit de Champions, per exemple, qui aneu? Aneu vosaltres dos o aneu amb més gent?
Amb som sis persones que ens desplacem, no?
Sí.
I sempre aneu junts?
No. Ja ara ha arribat un moment, ja, que com per suportar les dèries, ell agafa l'avió que vol, jo agafo l'avió que vull, a vegades coincidim, a vegades no coincidim, ens trobem a l'aeroport, sí, coincidim, o sigui, ja hem agafat una rutina diferent, però és perquè jo crec que sí que se'ns accentuen, diríem, els... No?
Jo crec que el nivell de relació en aquests casos es valora quan sou de què? Si dormiu al mateix hotel, si feu nit, us dieu a quina hora baixareu al bufet lliure o cadascú baixa pel seu compte?
No. És que vols ser el primer.
No ens ho diem perquè jo ja sé l'hora que baixarà ell i ell ja sap que jo no baixaré perquè estic amb dejú. Sí. El bufet lliure jo no el faig servir.
Jo el que faig molt és recollir-li els documents perquè el Ricard no porta cartera. És a dir, el DNI, la targeta de crèdit... Ho porta tot junt.
Què dius?
Senyor.
Què fas?
Però suelto?
Sí, suelto.
Així, com el que porta un paquet de cromos.
Saps per què? Perquè jo tinc la teoria de que, com sou molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Puc perdre la d'un grans magatzems o el DNI. En canvi, si les portés totes juntes, les perdria totes.
Hòstia, o sigui...
Aleshores,
dels dos no n'hi ha cap que estigui sencer.
Aleshores, una cosa que faig sovint per saber si n'he perdut una és comptar-la. Sé que en tinc 12. Aleshores,
té el mateix valor el DNI que la targeta de l'esclat, diguéssim.
És aleatori.
És aleatori.
L'escena de... Clar, això els que estan a la escolten per la ràdio no ho veuran, no? Però l'escena de les targetes...
A terra, tal qual.
Clar, perquè m'aixeco, m'ajupo...
Li cauen...
I jo agafant, i vinga, i a comptar-les.
Bueno,
també... Avions, camps de futbol...
Jo ara em veig anant amb cotxe amb la família i anem a escoltar el Barça i dir-los, estan ben sonats aquests dos, eh? Ens ha canviat la transmi a partir d'ara, eh?
Bé, és la convivència.
N'hi ha un que part els de les cadires de rodes per entrar a l'aeroport. L'altre que va amb les targetes com si fos...
Ostres, i amb lo meticulós que ets quan retransmets i aquella objectivitat i aquella precisió...
Soc molt de...
Aquella retransmissió pràcticament de conceptes filosòfics, eh?
Sí.
I que jo...
Mira'l.
12 targetes escampades per terra.
Dedicar tant de temps al futbol, no sé si us ha privat d'algunes altres inquietuds. No sé si us agradaria retransmetre algun altre esport i no ho heu pogut fer.
A mi altres esports m'hauria agradat, sí.
Com per exemple?
Bé, no ho descarto. Qualsevol esport. Jo vaig jugar amb vol, m'agrada molt el bàsquet, vaig començar treballant fent bàsquet. Esports d'equip, però, eh?
Sí.
Esports individuals...
Tenis, no?
No, m'agrada més veure el que no... Penso que és més difícil articular-ho. Crec que el tema de l'esport col·lectiu fa que tot el que es genera de químiques entre els jugadors perquè el col·lectiu funcioni, tot això m'atrapa més que no pas un contra un altre, no?
Jo, en canvi, a mi m'agraden molt jo sóc molt comercial, m'agraden els grans esdeveniments, no? És a dir, a mi dona'm la Champions, dona'm...
La Copa li costa.
Un Mundial, la Copa, sobretot aquelles eliminatòries a Guadalajara i aquests jocs. Però... Ara, jo seria feliç si un dia pogués anar a Wimbledon a retransmetre el torneig o el Masters d'Augusta de golf.
Els daus més precisos, sabeu quins precisos? Sabeu quins són?
No.
Els dels casinos bons.
És clar, sí.
Sabeu per què?
No.
Perquè són semitransparents i això permet que vegis a dintre que no hi ha cap pes que desequilibri el dau.
Sí.
No, per exemple, i després tenen les vores completament rectes i els puntets que marquen no tenen relleu.
Què vols dir?
Doncs això, saps, els daus de fusta que venen així com... Els botonets,
foradet,
no? Sis foradets, un foradet. Sí, sí. Doncs això no ho tenen, perquè això fa que desequilibri el dau, no? Per exemple, un pesa més que l'altre, per tant...
Està bé.
Esclar, sí. Per això sempre em surt el sis a mi. Quan tiro els daus, sis, em surt moltes vegades.
Perquè el sis pesa menys perquè té menys fusta.
Clar, sí.
Clar.
Si treus tres sisos, el parxís...
Vas a casa.
Te'n vas a casa.
Sí.
Sí. Estàs... Sort relativa, allò del 6, amb el parxís.
Sí.
Doncs hi ha una nit que t'hauria anat bé, eh?
El què?
On sí que hi ha diferència...
Tira tres sisos.
De veritat.
És que de veritat... On sí que hi ha diferències de probabilitat és en la combinació de dos daus, no? Per exemple... Sí, perquè és la suma de dos daus, no? Per exemple, si tu dius això, em sortirà el 7.
Sí.
El 7, per exemple, és un bon número perquè té diverses combinacions. Són un 5 i un 2.
Sí, 5 i 2 fan 7, sí, correcte.
Exacte, pot sortir un 4 i un 3.
També són 7.
Correcte.
En canvi, si dius no...
Pot sortir un 4 i un 3 al revés?
Al revés també.
No, jo m'ho jugo tot que em sortirà un 2.
Ah,
això no.
Malo.
No. Per què? No.
Perquè només són un i un. Només, clar,
només hi ha una combinació. Doncs és tonto, però no hi havia parat a pensar mai.
Ah?
Clar.
La cantimplora. Mira, faré un comentari de l'origen etimològic de la paraula, que normalment no ho faig, perquè no vull semblar el Màrius Serra.
No ho ets.
Bueno, vull dir que hi ha gent molt més qualificada.
Sí,
gent més preparada. Hi ha una teoria que diu que en català cantimplora ve de canta i plora pel so que fa l'aigua quan surt de dins, saps? El blup, 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 blup.
Oh, que maco.
Canta i plora, que és bonica.
Oh,
no sé si és certa, la teoria, però...
T'ho has inventat, no?
No, no. Però vull dir que tinc dubtes de que sigui cert, perquè al final en castellà es diu cantimplora.
Es diu cantimplora.
No, es diu canta i llora, diguéssim.
No.
Passa-me la canta i llora, que tinc gosset.
Ah, mira.
Cantimplora.
No. Però ho saps segur que no es diu?
Ah, no sé, perquè fa molt temps que no hi he estat allà. No sé. Bueno, més enllà d'aquest estudi etimològic justet...
Bastant justet.
Ja us he dit que no ho era en Màrius Serra, jo. La cantimplora és un estri molt antic. Les primeres cantimplores es feien amb carbasses buides, buides de dins, que les deixaven assecar.
Sí, noi.
També se'n feien amb pells d'animal, cosides, o amb closques de cocos, també.
Jo en tinc una de verda.
Ah, sí?
Sí, la verda. La verda, que és metàl·lica i tota forrada...
Sí, de... Laken és la marca, Laken.
Ah, potser sí.
Jo en tinc una també de Laken, amb aquella pelfa verda.
Sí, senyor.
Ah, són una merda, aquestes cantimplores.
No són una merda, són les de tota la vida.
Són una merda, aquestes cantimplores.
Què dius?
Perquè no es veu el que hi ha dins. No, o sigui, collons, feu-lo transparent que es vegi.
Perquè s'ha de veure si li has posat tu el que hi ha dins.
Bueno, però al cap d'un rato no hi penses si n'has begut molt. Feu com la Puc Còndor, que hi havia aquell dipòsit de plàstic transparent.
La què?
Una Puc Còndor. Que
tenia aquella groga.
Tenia una moto groga, una Puc Còndor.
Sí. Que també la tenia.
Aquest senyor va fent que sí amb el cap. I me la tenia. I era plàstic transparent i tu veies la gasolina que tenia.
Ah,
sí. I ho veies. Em quedaré sense. I quedava sense.
Amb l'aparició dels exèrcits moderns als segles XVIII i XIX, la cantimplora es converteix en un element indispensable pels soldats. Aquí és quan s'estandaritzen les cantimplores metàl·liques i es comencen a produir en massa.
Ara tornen a estar de moda, les cantimplores.
Sí que és veritat.
Des de fa uns anys. Hi ha molt de vídeo a TikTok i Instagram que recomana veure la cantimplora perquè dona càncer al plàstic.
Sí que és veritat, ho diuen.
Siete motivos por los que no debes beber de plàstic. De càncer. Bueno, potser mira els teus vídeos, també dona càncer, no?, d'alguna manera.
Sí.
I aquí estem.
Exacte.
Bueno, no sé. Era...
Sí. Sí que hi ha molts vídeos de coses que fan càncer.
Jo no ho miro, això.
Tot.
El plàstic, sobretot el plàstic.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Un savi per conèixer. És d'aquelles persones que ens analitzen quan pugem a un avió i que ens donen totes les indicacions de seguretat als qui viatjar per les altures ens fa cert respecte. Una persona a qui li ha tocat un llamp, a l'avió, no a ell directament, i aquí també li ha tocat la paciència d'aguantar a tots aquells que s'aixequen del seu seient abans que l'avió hagi tocat a terra.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavi Carreras! Bravo! Anem a explicar com ens vam conèixer tu i jo, Xavi.
Molt bé.
Vaig fer un vol a Itàlia i vaig seure davant de tot.
Ah.
I llavors el Xavi és assistent de vol i jo tot el vol el anava observant, el mirava i pensava, hòstia, aquest tio, de veritat que feia anar els botons com molt de pressa.
Els botons de?
Van apretant botons.
Ah, sí, d'aquelles pantalles.
Sí, van apretant botonets, pam, 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 dic, però amb la mateixa seguretat de, que tu apretes el botó de la cafetera. Bueno. De fet, jo he tingut més dubtes a vegades fent el cafè que ell com apretava els botons. I llavors vaig veure que era un tio trempat i tal, i al final, aterrant, li dic, escolta'm, Lautaro, li vaig dir Lautaro. Perquè...
Lautaro?
Lautaro, li vas dir.
Ell duia una americana que posava aquí de nom Lautaro. I quan va fer la presentació del vol, diu... El meu nom és Lautaro, tal, me llamo Lau, fins i tot va dir el sobrenom, Lau, qualsevol cosa, us poseu en contacte amb mi i tal.
Sí.
I llavors jo li vaig dir, Lautaro, escolta, som en Peyu, presento la Renaixença, voldries venir un dia entrevistat? I va dir, bueno, parlem-ne i tal. I em diu, no em dic Lautaro, em dic Xavi.
Sí, sí, és nom artístic. Què et fas dir Lautaro?
Ja es veu que havia de venir, eh? Ja és el que havia de venir aquí.
Per què em fas dir?
No, però té una explicació, això, eh?
Vaig, que sí.
Bàsicament vaig perdre el nom, el que és el nom de l'americana, i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però... era o Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més...
Clar, sí, clar.
Menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no, crec que no cola massa.
Em va agradar perquè vas mantenir la mentida fins al final. Vull dir que et vas presentar com a Lautaro...
Home, clar, això fins al final. Sí. Si no, ja perdo la credibilitat des del minut 1.
Ara t'he de dir que portes una samarreta que posa campi qui pugui. Sí. Això no dona gaire seguretat per un assistent de vol, eh?
No hi havia caigut amb això, però sí, sí.
Jo sí veig un assistent de vol així.
Escolta, ets auxiliar de vol des de fa 22 anys.
Sí, correcte.
Ets molt jove, devies començar joveníssim.
Bueno, no tant, eh? Amb 23 vaig començar.
Bueno.
Sí, bueno.
I com es comença a treballar d'això? És vocacional? Des de petit ja ho volies fer?
Sí, bueno, jo de petit tenia uns parents allà als Estats Units i uns pares em van enxufar, endollar amb un avió i va tirar cap allà.
Sol?
Sol, sol, sol.
Amb quants anys, això?
Amb 14, crec, 14 anys.
Vol cap als Estats Units tot solet.
Sí, llavors jo era com un paquet, em van deixar a Barcelona, vaig anar fins a Roma, em van desembarcar de l'avió, em van portar a un altre lloc i de Roma vaig anar fins a Nova York.
Collons.
I allà em van venir a recollir els parents que els havia vist un cop en ma vida, que portava una foto per reconèixer-los. Sí, clar, evidentment, jo dic, aquest s'assembla, doncs aquest, sí, sí.
I en aquests viatges d'avió?
I allà, clar, vaig estar parlant molta estona amb els auxiliars de vol, em van deixar entrar dins de la cabina, que aquella època es podia, ara ja, després del 2001, dels atemptats de les Torres Bessones, ja no, en principi ja no es pot. I bueno, allà em va entusiasmar i dic, hòstia, que xulo això, les llums i la feina, sí, 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 sí.
La gent, a mi m'interessa la gent quan, hòstia... Quan entres a l'avió, hi ha unes mirades, no?
Jo
saludeu, no? I tu, en aquell moment, ja vas analitzant una mica el tipus de gent que t'entra a l'avió?
Home, si ja es veu.
Sí, eh?
Sí. A veure, nosaltres saludem, diem el bon dia, bona tarda, bàsicament, no per educació, que també, sinó per analitzar els passatgers. Clar,
ah,
jo,
sí?
Sí, perquè
psicologia.
Jo puc veure... Sí, perquè jo puc veure si algun passatger puja una mica, diguem, intoxicat, jo en aquell moment el paro. El deixo al final i després ja avalu la situació amb el pilot, amb els capitans, i diem si puja o no puja.
Si veus algú que, per exemple, ha begut més alcohol del compte...
Sí, no puja.
No puja.
No.
I això ho decidiu tu i el pilot?
Bueno, ho decideixo jo i el pilot normalment et dona suport. Però és el pilot, diguem, el capità que té l'última paraula.
Hòstia.
Però clar, si ho decideixes tu, el pilot et dona suport.
I se us n'ha colat alguna vegada?
Sí, 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 sí. El que passa que molta gent compra les ampolles del duty free,
sí.
I llavors, clar, tu vas amb l'ampolla, amb la bossa allà, i tu no veus el que veuen. Per això no es pot veure alcohol, el teu propi alcohol en un avió no es pot veure.
Ah, no?
No.
O sigui, les ampolles que compren, si les pugen a dalt...
Les segellen, sí. I en principi no es pot veure, perquè si jo et dono alcohol o et dono un combinat amb tu, jo sé els combinats que t'estic donant, i en un moment et puc dir fins aquí. Però, en canvi, si jo t'estic donant combinats i, a canvi, t'estàs fotent l'ampolla de ginebra
clar.
A Palo Seco, doncs...
Perquè afecta igual l'alcohol a l'alçada que
no,
estàs volant?
No, l'avió més o menys està pressuritzat, que et diria, uns 2.000, 2.500 metres.
Sí.
Clar, no és el mateix prendre-t'ho un combinat a llançar a primera línia de platja que al Puigmal. Al Puigmal estàs a 2.000, no? Deu estar a uns 2.000
sí,
i escaig.
Sí, sí.
Doncs, clar, llavors,
a més altitud...
Què passa dalt?
Que afecta més.
Ah, sí?
Et surt més barat, tu.
Sí. Ah, però això anava a dir, hòstia, ja li diré al meu fill.
No. Et surt més econòmic. Amb ell ja fas més.
Més a les agudes a torrar-te.
I en compres menys. Clar, com Déu, sortirà més barat.
És així.
Hòstia de Déu. Escolta, entenc que amb 22 anys has hagut d'atendre o t'han passat algunes coses, algunes emergències, situacions complicades.
Sí. Alguna que altra, sí.
La pitjor que recordis?
Bueno, no, pitjor, a veure, jo haig de dir que he tingut sort, eh, en aquest sentit. Sí que he tingut emergències mèdiques, com pot ser, no ho sé, que és una... atacs epilèptics, n'he tingut, he tingut el que és stroke, que és una... Ara no em sortirà en català. Un ictus.
Sí.
Oh, collons.
I, però bé, de funció no n'he tingut cap.
I has hagut de fer allò de... Hi ha algun metge...
Sí, molts cops. I haig de dir que el 95% dels cops que tens alguna situació així més complicada...
Sempre hi ha un metge.
Sempre n'hi ha un.
Ai, que bo. Així està bé saber-ho.
Jo sempre dic que aquí.
Bueno, també n'hi deu una vegada que s'amaguen, eh? Si van de vacances, a mi no m'emmerdes, eh? Però també, o sigui, nosaltres no tenim... Teòricament no se'ns mor ningú a l'avió.
Ah, teòricament.
Ah, amigo.
Sí, oficialment, diguem.
Ah, amigo. Ah.
Clar, perquè nosaltres, encara que tinguem algú allà que sabem que està mort, com no podem certificar, oficialitzar, certificar la mort, nosaltres el que hem de fer és anar seguint amb el...
Amb el cuento.
Amb el cuento allà fins que aterris i obrin les portes i arribin a l'hora.
Algun vol amb molts morts?
Mira, jo com a auxiliar de vol cap, com a passatger 1 i com a ciutadà de la vida, 2.
Què dius,
ui,
ara?
Sí,
què dius?
Noi.
Sí, sí.
Avui agafem la motxilla i la cantimplora perquè ens n'anem d'excursió. Perquè farem un repàs d'aquelles músiques que han acompanyat els joves excursionistes i els no tan joves, també. Començarem pujant dalt dels cims.
Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre. Baixarem molt les valls quan es faci fos.
Oita, anar dient de mi, ja les sap totes.
La nit freda. Home, jo no era, de l'agrupament Escolta Arrels La Salle.
Home, en aquest cas, qui l'interpreta aquí i qui va ajudar a popularitzar-la arreu del moviment excursionista van ser els Esquirols, gràcies a aquesta versió de l'any 1973. Però els autors de la peça no eren pas ells. En aquest cas, qui la va escriure va ser el compositor usonenc Santi Riera, de Sant Julià de Vilatorta,
mira,
i el lletrista garriguenc i també farmacèutic, peculiar combinació,
sí,
Martí Sunyol.
L'orella és pur, tranquil, el cel clareja, i el pas ben dur encetem la cançó.
Aquesta és més de culte.
Jo no l'havia sentit.
No, perquè no eres prou muntanyenc.
Ja.
De fet, en aquest cas, la cançó original d'on parteix aquesta versió l'hem d'anar a buscar a Suïssa, que és una espècie allà, és una espècie de cançó patriòtica anomenada Roulez Tambours. Va ser composta per Henri Frédéric Amiel, que era una espècie de filòsof de l'època. Vivint a Suïssa, és normal que escrivís aquesta obra que homenatja les muntanyes. I tot i que les muntanyes que tenim aquí són més humils que les que tenen a Suïssa,
per poder-les
pujar en condicions hem d'anar ben calçats.
Llegir un moment d'altres hores passades, quanta alegria per viure el meu cor. Quantes cançons al teu compàs volen cantades.
És un autèntic clàssic de les xiruques i les excursions per la muntanya. Qui l'interpreta aquí és el grup Rovell d'Ou. Però aquestes velles xiruques no venen pas de per aquí prop i tampoc de Suïssa. Resulta que venen d'Itàlia, Peyu.
Mira!
Vecchio Scarpone.
Vecchio Scarpone.
Una cançó italiana de 1953 que va quedar tercera al Festival de San Remo, que a tu et sonarà perquè allà hi vas viure de les teves nits més tòrries.
Sí, vaig estar en un hotel.
No sé si va ser l'any 53.
No, no, fa menys, fa menys, fa menys.
Uri Geller i Los Cucarachas, que van fer un autèntic monument a les excursions infantils. Ara no us sonarà aquest nom, però us garanteixo que quan sentiu la primera nota de la peça ja els ubicareu.
Home, per cert, Uri Geller era el que torçava les culleres. No,
no és aquest, no és aquest, és un altre, ja ho veuràs. El nom parteix d'aquí, però és una referència còmica en aquest cas. Per cert, que Uri Geller i Los Cucarachas tornen. A partir de l'octubre seran altre cop sobre els escenaris. Esperem retrobar-los...
Ja els portarem a la
Renaixença. A la muntanya. Música, mestre.
Home,
ja vaig a la muntanya.
On te vas? A la muntanya! Molt bé, caram, sou més eixerits que un pèsol i que un gínxol. Bé, doncs ara, i abans de complicar una mica més el joc, el que farem serà repetir aquesta inoblidable excursió a la muntanya, d'acord?
Obra mestra, eh?
Sí, sí, total.
Sens dubte.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
El tanc no el van inventar els egipcis.
Bueno, almenys la Girona.
Bueno, però sí que Leonardo da Vinci ja va fer uns dibuixos d'uns vehicles d'atac amb rodes impulsats per diversos homes.
No va pas tenir collons d'inventar res, aquest. Només dibuixava, passava els dies dibuixant.
Així que va inventar coses, Leonardo da Vinci, pobre home. Però també va fer molts dibuixos i esquemes que no van prosperar. De fet, molt abans que Leonardo da Vinci, els grecs feien servir una bestiesa que es deia Alèpolis.
Alèpolis, eh? Què és això? Què és una Alèpolis?
Això és el precedent més antic del tanc. És un vehicle mescla de fusta i ferro és un monstre, us heu d'imaginar, un monstre de 9 pisos, com una torre de 9 pisos,
wow,
que portava una tripulació de 3.600 homes i que pesava 160 tones.
Sí, senyor, va parir, això és un tanc.
És un bon tanc.
Bon tanc, sí, senyor.
Jo ho trobo poc pràctic, sí, perquè hem de moure el tanc. Un moment, que ara t'aviso 3.600 tios, sí, i el movem en un moment.
Hòstia. Però com has dit que es diu això?
Alèpolis.
Alèpolis.
Sí, busqueu imatges, perquè la veritat que és una bestiesa.
Però quines imatges, Pello, si no hi havia càmeres de fotos a l'època?
No, però hi ha dibuixos, hi ha maquetes, eh? Bé, parlem del tanc modern, el que coneixem actualment.
Els de la Diagonal.
Exacte. Sí. No sé si sempre és obligat entrar per la Diagonal amb el tanc. Si tu vas amb un tanc, has d'entrar... És...
Depèn d'on,
sí,
vinguis, sí.
I depèn on vagis.
Clar. Vull dir, jo si fos militar espanyol, diguéssim...
Home, vull dir, t'hauria fotut un giro a la vida molt gros, eh?
Sí, una mica.
Però, així d'entrada?
Imaginem, si fos militar espanyol i volgués conquerir Catalunya...
Per què la vols conquerir? Ja esteve a Catalunya, paio.
Ah, clar, si ets militar espanyol, sí. Sí, sí.
Clar.
Ara no ho és, però si fos militar espanyol...
Ja ho seria.
Ja ho seria. Però imaginem que sóc militar espanyol i jo entraria per la Ronda Litoral, per sorprendre, no? Per si vés amb el tanc... Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Boja coneguda. Ha trepitjat fort els escenaris des del Molino fins al de la Mercè. Actriu, cantant, cantatriu, copletista i tantes coses més, a qui la mouen unes ganes terribles de sacsejar consciències per allà on passa i, a més, posar en valor el coplet, un gènere musical popular sovint menys tingut aquest nostre país. Ella torna a donar veu a artistes a qui molts no havien sentit mai, reinterpretant-les cap al seu estil i... posant-les en escena amb una singularitat segur que irrepetible.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Glòria Rivera!
La bona herba no hi creix i el julivert s'ha secat.
Això que sentim és una jota, però tu ets més aviat copletista, no?
Exacte. Clar, és que el couplet és un gènere que podria ser tan barreja de tot, d'himnes, de... I mira, aquí vaig tenir un capritxo, vaig tocar una jota. Bueno, jo sola, no? Amb gent.
També és un camí, com a aspirant a rica, no sembla la via més directa.
Un as de remafort.
La de couplatista, diguéssim.
Sí, bueno, hi ha una part bona, en realitat, Peyu, perquè... Clar, les completistes, la majoria, són mortes, clar, retirades.
És veritat, això és veritat. Aquí hi ha,
no? Llavors, si busques a Google i vols trobar alguna, m'hauràs de trucar a mi, per collons, sí, quasi.
Què ha passat aquí? Per què no n'hi ha de completistes actualment?
No ho sé. La Maria del Mar Bonet em va dir... Quan me la vaig presentar com a completista, em va dir "És la primera persona que se'm presenta com a tal".
Carai.
Ella, vull dir que ja té una certa edat, també. Bueno, és igual. La qüestió és que, no sé, és un títol que jo vaig sortir de l'Institut del Teatre i vaig dir... Bueno, sortiràs amb el títol d'art dramàtic, però també de completista. Trobo que és fer una mica de justícia.
Està bé. Tu ets molt jove, a més, tens 32 anys, si no ho tinc mal entès. No hi ha completistes de 32 anys.
Ni de 38.
Ni de 38. No. També dius que sempre se't descriu com a artista emergent. No sé quants anys han de passar.
No, ara ja està, eh?
Ja està.
Si algú em crida, no em giraré.
Ara ja si et diuen artista emergent, ja no.
No. No, home, ja he fet 3 espectacles, més també amb la companyia, José i sus hermanes, diversos espectacles, no, ja està, ja està.
Quant temps portes en actiu ara? Amb quants anys vas començar? Quan t'aficiones a tot això?
Jo m'aficiono amb el couplet a l'Institut del Teatre, que penso, oh, quant de couplet, quant de folklore o de gènere del país d'hauré tocar, ni mica.
Res,
ni mica.
A l'Institut del Teatre, això.
Cançó francesa, cançó brasileña i acabar amb un musical americà.
Au, va!
De veritat?
Els estudis...
Nosaltres fèiem couplets, a la nostra època.
Devies tindre sort
amb qui? Amb Jesús. Clar, ja deu estar jubilada.
No. Són tots bons. No. Són tots bons, no. Per ser.
No es cultiva el gènere psicalíptic a l'Institut del Teatre.
No es va cultivar gens.
Carai.
I llavors, com a treball final de carrera, vaig fer un show de couplets.
I va anar bé.
Va anar bé.
Jo el vaig veure.
Ah, sí?
Sí, l'Arnau va vindre. Quins nervis quan em van dir ha vingut l'Arnau Tordera. Oh!
Tu, Arnau, com hi vas anar per allà?
Perquè hi ha poques copletistes, però una de les que s'hi aproxima és la meva persona.
Aquest tio cada dia em sorprèn.
No, és veritat.
Ets un copletista.
Jo tinc un vincle directe amb les copletistes de principi de segle XX. De fet, jo em defineixo com a creador psicalíptic, que és aquest gènere que van cultivar les copletistes d'aquella època com la Glòria.
Fixa't. Bueno, la Glòria és d'aquesta època, no?
És de la nostra. Sí.
És de la nostra.
De tot, és la que convingui.
Quina és la copletista de referència a Catalunya? Quina ha sigut?
Podria ser la Raquel Meyer, la Bella Dorita...
Càndida Pérez.
O Càndida Pérez, compositora d'Olot, compositora de la Marieta de l'Ullviu al Couplet, compositora de les Caramelles,
I per què ho hem oblidat tant, això?
Ah, anava a citar Núria Feliu i Guillermina Mota, sí, els discos que ja van fer de couplets als anys 70. Realment tots aquells couplets ja estaven fets als anys 20. Ja els havien cantat altres coupletistes, Pilar Alonso o Mercè Serós, ja els havien cantat. El Remena Nena l'havia cantat la mare de la Mari Sant Pere. Sí. Aquesta va ser la primera persona que va cantar el Remena Nena, que el recordem tots per sí, la tant. Mota, i ja és com una cançó popular.
I és la part,
però és dels anys 20.
És la part d'una obra de més envergadura que es diu La reina relliscat.
La reina relliscat.
Exacte, el Remena Nena apareix allà com una cita coupletística, com passava sovint en aquesta època.
Exactament, perquè molts coupletistes formaven part de l'elenc de vodevils o de...
En Peu va dient, què va passar? Com és que no hem seguit fent això? Bé, va haver-hi un impàs, com després dels anys 20...
Ah, sí? Una petita
què
cosa.
Què va passar? Què va passar?
Van entrar els tancs, van entrar els tancs.
Sí. Per la diagonal, sí senyora, escolta... És un gènere que l'associem, no l'associem al català normalment, no? El couplet?
No l'associem, bueno, perquè molta gent no sap que tot això que cantava la Feliu no, són couplets, són couplets. Perquè penses couplet, potser penses les folklòriques, sí. Espanya.
Sí, sí, penses amb copla, que també es confon amb la copla en tenora i flabiol. No, això, el bueno, couplet és un gènere català.
L'estètica i tot plegat, no? No sé si la gent es parla molt de flamenc, per exemple, però del couplet gens ni mica.
Exactament, perquè les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplet.
Sí, senyora.
Reivindiquem això.
Bueno, els
creueristes que arriben a Barcelona, no? Els envien tots a veure flamenco. Se'ls hauria de fer un tour per Barcelona.
I els posen mariachis a les portes del quan baixen... Sí, un dia vam anar a fer treball de camp, que fèiem una obra del turisme, i els hi posen mariachis només baixar de l'escala del barquet.
Sí, no? Això passa, ho dius de veritat?
Sí, sí, sí.
Mariachis a Barcelona.
Algú d'aquí deu haver anat de creuer, perquè la gent va molt de creuer, es veu.
No, no és el cas, no. Ho sento.
Guaita.
De fet, ara mateix estàs fent l'espectacle Bomba Va, no? Parteixes de les lletres i cançons de Rosita Rodrigo i les guerres de la seva època. No sé si en aquest cas hi has fet gaires adaptacions.
De Rosita Rodrigo canta una cançó que és Bomba Va, i no li he fet cap canvi. Bueno, si algun canvi sí que li he fet. La majoria de lletres sí que les altera una mica. Uh-huh. S'ha de fer, eh?
Però podrien ser actuals, són vigents, diguéssim.
Moltíssim. El Batallón de Modistilles, també. Mhm. Uh-huh.
Pot ser que hi hagi una de les cançons de Bomba Va, que l'escrivís la teva iaia?
Què dius ara?
Jo la vaig escriure per la iaia. Una cançó que es diu Princeses. La iaia, ella, com que va néixer el 27, recordava amb bastanta consciència la guerra. Uh-huh. I llavors m'explicava sempre un episodi d'una explosió i va petar moltes coses, vivia en un poble petit allà a l'Urgell. I, bueno, recorda molts morts i això a mi m'impactava molt. Ella ho explicava molt sovint.
Quan t'explicava i tu eres petita i t'explicava aquestes històries de la guerra.
I fa uns 10 anys que jo feia com de cantautora per barets del Raval, doncs vaig escriure aquesta cançó, Princeses, la que sentim ara, i vaig considerar que l'havia de recuperar. Uh-huh. És la cançó trista, és el moment tendre, moment llagrimeta del show.
És una bona arma, el couplet, també, per fer crítica social...
Tant, és la manera de dir el que penses, el que et molesta i el que molesta al públic i així trobar aquesta complicitat. I tots riure d'això és una manera molt amable de queixar-se, de criticar directament.
T'autocensures, et frenes o ho escrius tot, el que t'agrada criticar?
Intento escriure-ho tot. A vegades m'ha intentat censurar el propi equip.
Ah, sí?
L'antic show, que es diu Perner, l'acabo amb «Ai, que matar...» El rei.
Fixa't.
I fixa't.
Això ja ho tallarem.
No, però és una cita, vull dir.
Ah, perdó. Sí.
No s'ha de tallar.
I em volien... Bueno, ho vam estar debatint. Però,
i al final?
No, s'ha quedat.
S'ha quedat.
Sí. Em van posar a la presó.
És ficció.
No, un escenari, no?
Tampoc no dius pas el rei, ni res.
No dius pas el nom de quin rei.
No.
Pot ser el rei León.
Ara.
Poder tindries més problemes, eh?
Amb els animalistes. Ah. Vigila.
Ella vestia d'uniformes, banderes institucionals. Jo cridava Espanya en roba, tot buscant els ideals. Quan volia enrabiar-la, corria darrere seu i cridant fins ensorrar.
Us prometo que a vegades preparant aquest programa hi ha dies que quedo parat d'algunes informacions que trobo, i avui és un d'aquests dies. El xiclet, que jo em pensava que era una cosa relativament moderna...
No, ui, una... no. Els egipcis ja em mastegaven.
No, abans dels egipcis, Fioriguera.
No, va, no fotis.
El xiclet més antic que s'ha trobat té 10.000 anys. El van trobar a Suècia.
No m'ho crec, Peyu, no m'ho crec. Com ho saben, que és un xiclet?
Bueno, perquè els científics en van poder extreure la saliva que hi havia en el xiclet encara i analitzar l'ADN. La saliva que hi havia al xiclet va constatar que allò era un xiclet que l'havien mastegat tres persones diferents, tres adolescents escandinaus, un noi i dues noies d'entre 12 i 14 anys.
Sí, jo és que no ho entenc com es poden saber aquestes coses.
L'ADN, si trobes ADN, tens molta informació. Gràcies al xiclet van poder determinar fins i tot què menjaven aquells nanos de l'edat de ferro a Escandinàvia. Menjaven cèrvols, truites i avellanes.
Hosti, tu, quina dieta, no?
Sí.
Bueno.
O sigui, aviam, que jo m'aclari. Fa 10.000 anys,
sí,
els nanos joves seien als bancs,
sí,
però en comptes de fumar porros i menjar pipes, mastegaven xiclet i menjaven avellanes.
Més o menys.
I cèrvols.
I cèrvols.
Bueno, el que ha passat molt per alt, però, és que un xiclet se'l van passar tres persones.
Això sí.
Ho has donat molt...
Sí. Has de tenir molta confiança per compartir un xiclet amb un altre. Mastega'l tu, que jo a mi m'ha marxat el gust,
sí,
ja.
Sí.
Hòstia. Més tard, els maies també feien xiclets amb resines d'arbres, però el que es considera el pare del xiclet modern és Thomas Adams, un americà.
Collons d'americans.
El 1871 industrialitza la producció de xiclets i es fa milionari, eh? Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Savi per conèixer. Expert en llenguatge de programació i amant de la llengua catalana. Algú amb qui molts de vosaltres hi heu tingut contacte cada dia, però sense saber-ho. Un dels cofundadors d'una de les plataformes més importants del país. Parlem ni més ni menys que de Softcatalà, una autèntica estructura d'estat digital.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Jordi Mas. Escolta, fa gairebé 30 anys que, juntament amb en Miquel Piulats i el Jordi Coll, vau fundar Softcatalà. Com arrenca això?
Doncs arrenca perquè el Miquel i jo teníem una mica d'experiència en informàtica i en traducció de programari i van dir, escolta, per què no apliquem això una miqueta amb el cas del català, que hi ha absolutament res. No?
Clar, perquè, clar, estem parlant de l'any 90, no?
97.
97.
Sí. Sí, sí.
No hi havia res.
Absolutament res. No existia res en català, en noves tecnologies i tot just internet es començava a popularitzar en aquella època.
I quan ho creeu, us imaginàveu que 30 anys després encara ho estaríem utilitzant?
No, va ser una cosa com molt natural. Anem a fer això, anem a engrescar-nos a fer això. Mai vam pensar que tindria aquest recorregut, mai.
Mm-hmm. Softcatalà és una eina de programari lliure, no?
Sí.
Pels que no estem molt avesats, els que no hi dominem,
sí. Ara
diguéssim.
Ara això que has dit, per
sí, exemple. O sigui, els que necessitem, els que molestem sempre els informàtics perquè ens instal·lin el Word,
sí.
Quan compres un ordinador. Què és el programari lliure?
Bé, bàsicament, si mirem una miqueta les noves tecnologies, el que passa és que avui en dia et cal programari per fer qualsevol cosa, no? Mm-hmm. Llavors, hi ha una forma de pensament en la qual nosaltres pensem que el programari hauria de ser similar al domini públic perquè avui en dia és tan necessari, no? Llavors, el programari lliure és bastant similar al domini públic, no és exactament el mateix, però és la idea aquesta de que sigui un bé comú compartit, no? Amb el cas aquest que em posaves del Word, per exemple, el que succeeix és que quan nosaltres vam començar Softcatalà no podíem traduir el Word, perquè el Word pertany a una empresa que es diu Microsoft i només ells, si tenen els incentius adequats, ho podien fer. Llavors nosaltres es van engrescar amb el programari lliure perquè permet a qualsevol fer la traducció i després permet distribuir-ho de forma lliure. No? Va ser una miqueta una necessitat. No? Era l'única sortida que teníem davant d'unes empreses que en el moment no eren receptives a traduir coses al català.
Sou els anarquistes de la informàtica, una mica.
Bé, anarquistes, més que això jo crec que creiem en les llibertats de l'usuari, que l'usuari tingui les seves opcions, i clar, tal com està el món, això avui ja quasi es pot definir com anarquisme. No?
Cooperativisme.
Cooperativisme, sí, 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 sí. Les principals dificultats de treballar en català a internet als anys 90, entenc que eren moltes.
Pensa que en aquella època no hi havia telèfons mòbils, com n'hi ha avui, eh? Pensa que les connexions a internet no estaven generalitzades.
Eren una merda.
Sí, a més eren molt cares, perquè les tarifes planes arriben després. Llavors, a nosaltres un dels problemes que tenien és, d'acord, anem a traduir un programa, fem tot l'esforç, i després com el distribueixes? Perquè la gent per baixar-s'ho a casa, no tothom tenia connexions d'internet.
Sí,
llavors...
Sí. Oh, i el router fotia un soroll que despertaves la iaia fent de la migdiada.
Sí, llavors, clar, vam haver d'editar CDs, també, per fer arribar la gent. Llavors, clar, la tecnologia estava molt menys desenvolupada que ara, no? I després, clar, a nivell de terminologia, a nivell de quina és la la manera de dir, hem de traduir coses al català, no, no havia precedents.
I sou tots voluntaris, encara a dia d'avui? Els que...
Sí, som tots voluntaris, és part del model, és un model molt similar a Wikipedia i altres organitzacions tecnològiques, són, tots són voluntaris.
I com us guanyeu la vida, diguéssim? Tu de què treballes, què fas?
Jo sóc informàtic, altres són traductors, altres són dissenyadors, altres són estudiants, altres estan a l'atur. Depèn.
I això ho feu com una més a més per uns ideals i per una manera d'entendre...
Sí, és voluntariat tecnològic, sí, sí.
Voluntariat tecnològic.
No l'he sentit mai, veus?
Jo tampoc.
No.
I n'has fet mai de voluntariat tecnològic? No.
Els hi fotria molta nosa, jo. Ja t'ho dic ara.
Uns merders.
Sí. És com l'analògic, però en digital.
Quanta gent sou actualment fent anar Soft Català?
Jo crec que ara mateix, el que és el nucli dur, no? Som gent que som de l'associació, som uns 20-25, i després de gent que corre per allà pel voltant, som uns 40. No? Llavors, quan arriba l'estiu, que la gent té més temps, s'apropa, ens dona un cop de mà, després, òbviament, torna als exàmens i desapareix un temps, o torna a la universitat... La gent canvia la vida, llavors sí, tenim un grup que són 20-25 i després un grup de gent que és més volàtil. No?
I en busqueu activament de voluntaris? Si algú es vol fer voluntari de Soft Català, per exemple?
Sí, sempre busquem, clar, clar.
Què han de fer la gent?
Adreçar-se a nosaltres i venir amb ganes de pencar.
Hi ha un lloc físic o no? Que...
No tenim lloc físic, és tot virtual. Nosaltres no tenim lloc físic.
No pot entrar la Guàrdia Civil a policia, de cop? No.
La Guàrdia Civil virtual sí.
Clar. Clar, sí. Clar, aquests també entren a tot arreu, aquests.
Sí, sí, bueno, ja ho vam veure l'1 d'octubre. No?
Algun atac deveu haver tingut, informàtic?
Sí, jo crec que qualsevol que estigui a internet és una selva, no? Llavors sempre tens atacs informàtics, això li passa a tothom, i nosaltres, a més, que operem els nostres servidors. Nosaltres no fem servir el núvol, nosaltres operem els nostres propis servidors i llavors també hem de fer més feina de seguretat en tot aquest sentit, llavors sí.
O sigui, hi ha un servidor físic que és vostre, que això sí que està instal·lat a algun lloc?
Sí, hi ha més d'un, tenim a diferents llocs, tenim a Barcelona...
No ho diguis.
Ja ho saben, ho tenim a la pàgina web. Ja.
Ah, sí.
No ho diguis.
Ja ho saben, no? Són, sí. Bueno. ¿Dónde están los servidores?
A Lleida els hi costarà entrar, ja t'ho dic jo.
Quins altres serveis hi han que potser desconeixem? De dir, hòstia, hi ha una eina que és molt pràctica, o us recomano que entreu aquí, feu servir això?
A veure, tenim tot tipus d'eines. A mi la que m'agrada molt és la del transcriptor, on tu ens pots enviar un vídeo i un àudio i transcrivim a text. No? I això ajuda molt per tota la gent que fa subtítols, tota la gent que són creadors. Mira. En català, i això ara tenim 800-900 transcripcions al dia.
Hòstia.
I ens alegra molt perquè és una eina perquè altra gent pugui fer coses, no? De dir, escolta, ara amb això us ho posem una mica més fàcil, encara has de fer feina, òbviament. Uh-huh. I després tenim coses que són una mica més especialitzades, no? Comptadors de síl·labes, l'hora en català, no? Que això també ens encanta, no? El sistema campanar, les diferents versions que n'hi ha, tot això, no?
Hòstia, comptador de síl·labes, eh?
Bueno.
Mira.
La gent que envia coses i quantes síl·labes hi ha aquí.
Clar, sí, això la gent que vol fer rimes, poesia, els coses d'aquestes.
Poetes, ho fan servir els poetes, Fel. Quins són els objectius propers de Soft Català? Què voleu fer? Teniu alguna cosa a l'horitzó de dir que tots els electrodomèstics parlin en català, aquestes veus d'intel·ligència artificial...
Sincerament, no tenim aquest tipus d'objectius. Nosaltres som més de... Ostres, ha sortit aquesta tecnologia, com la podíem aplicar? Anem a veure-ho. I som bastant reactius, no? No som gent que pensi molt de temps. Oh, on volem estar en 3 anys, en 5? No, som molt reactius. De dir, escolta, ha sortit una tecnologia que permet escriure, per què no l'adaptem al català i la posem a mans de tothom? Llavors, som molt reactius, no? Sempre pensant quin tipus d'eines veiem que es comencen a crear o podem co-crear o complementar que podrien ajudar els usuaris. Llavors, és molt reactiu.
Us trobeu de tant en tant físicament, tots aquests?
Sí, oi tant.
Un sopar, diguéssim.
Ha de ser maco, també.
No, home, no, fem una trobada. Fem trobada al Nadal i fem trobada a l'estiu a Sant Mateu, al País Valencià.
Mira.
I estem allà tot un cap de setmana fent trobades i jornades de feina.
Amic invisible, per Nadal? Feu amic invisible?
No fem amic invisible, no, no.
Ha de ser maca la trobada aquesta.
Home.
Tots els voluntaris informàtics de... Bueno, clar, es barregen informàtics, traductors, no? Una mica de tot.
Sí, algú que no sap informàtic i diu, no sé què fotre, vaig cap allà.
Sí. Saps?
Soft Català.
Anar-hi treure el cap un dia, de ser maco, això.
Jo no m'enteraria de res.
Oh.
No.
Que sí, home, que es parla molt dels diacritis, de la paella, de les calçotades, de tot això. Hi ha molta vida. La tecnologia és l'excusa.
Vale.
Som una societat gastronòmica encoberta.
Tu treballes d'informàtic i quan plegues dius, bueno, vaig a fotre de voluntari i tornes.
Sí, quan em ve de gust, sí.
Ja. Sí.
L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, l'any 2013, va destinar 21.000 euros en una campanya intensiva de neteja de xiclets.
Mira.
Van aconseguir desenganxar 55.000 xiclets.
Ho van comptar, eh?
Justos?
Sí, sí.
No pot passar.
Sí.
Justos?
Sí, no pot passar. Sí, sí, sí. Ni un més ni un menys.
Tu, de casualitat, 55.000 xiclets.
Els 55.000 van dir...
Prou,
fins aquí.
Ja no en traiem cap més.
Collons,
Si no ens cobraran més calés.
No, doncs mira, hi ha llocs que són bastant més dràstics, com per exemple Singapur, que per exemple està prohibit, no, consumir xiclets a la via pública. No es pot. No es pot.
Home, a veure, però si no el llances no passa per res.
Sí que passa.
No, si no...
No, sí que passa.
Diu que sí.
Sí que passa, per què? A veure, Soriguera, si dic que passa, és que passa. No, passa, està prohibit.
Mastegar xicleta és una mica com anar a votar pensant que això canviarà les nostres vides d'alguna manera, suposo, no ho sé. Bueno, anem a votar, mastegarem xiclet.
Bueno, si no votéssim sí que ens canviaria.
Això sí.
Tant.
Ah,
això
bueno, sí. Potser.
Vull dir... Ah,
es podríem discutir.
Sempre digueu que anar a votar no és important. Collons, sí que és important.
Sí, sobretot si voteu l'altre.
Ah, noi.
Bueno.
Davant, davant, perdona.
Mastegar xiclet.
Perdona, Àlex.
Perdó, està bé que...
Àlex no es diu...
Àlex,
és que sempre li diu Àlex.
Al final, algun dia ploraré, eh?
Sisplau, sisplau.
Li envieu un correu a Recursos Humans?
Sisplau.
Bueno, mastegar xiclet seria com buscar un tercer exemple d'una cosa que ja està quedant clara, no?
Sí, de fet, sí.
Mastegar xiclet és això. És una cosa que fem, que no sabem si va bé o malament, però la fem una mica per inèrcia. Potser feu coses per inèrcia, vosaltres.
I tant, que sí.
Home, sí.
Com, per exemple?
Venir aquí.
Venir aquí.
El dimecres, jo aquí vinc per inèrcia.
El dimecres et desperdis, ja torno a ser sentat aquí.
Sí. A mi em costa, havent de fer una hora de trajecte per inèrcia, no,
clar,
ja us ho asseguro, m'ho penso.
Vens del Baix Llobregat.
Sí, sí, sí. A vegades també bueno, no ens queda més remei, no, que caure en la inèrcia i fer les coses una mica per... No, no sabem si estan bé o malament, però ho fem. Mastegarem xiclet, d'alguna manera. No? Aquesta secció està sent una mica mastegar xiclet, perquè
sí,
per molt que ho allarguem, això ja no...
No.
Perdent el gust, anirà pitjor. No anirà millor.
Al màxim podem fer una bombolla i que peti.
Exacte.
Però és divertit.
Sí.
Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bravo.